Bona tarda, benvinguts a tots i a totes. Bé, us parlo com a alcaldessa i també com a regidora d'Urbanisme ara. Per tant, per parlar sobre el carrer Carreta, bàsicament, o tot el, ara passarem aquí en aquesta pantalla de tot el que avui venim a parlar. Avui venim sobretot a continuar amb el procés participatiu que es va iniciar en aquell moment, que fem una mica de repàs, com hem arribat fins aquí. Es va aprovar un projecte executiu que era bàsicament per la millora de les xarxes del clavegueram pluvials i aigua potable, per tant, aixecar el carrer per canviar totes les canonades, una obra evidentment obligatòria i que calia fer. En el moment de tapar això, que és on ens trobem, encara no ara, però que ens trobarem, és quan es va començar a parlar de quina manera es podria conservar aquests elements patrimonials o aquest, sobretot, no només el carrer Carreta, sinó que anem més enllà, perquè estem parlant de tot aquest nucli històric que és aquest centre. No? Aquí està. Aquest nucli històric es va declarar l'any 1972, és el que està declarat precisament com a un bé cultural. Per tant, el que nosaltres portem avui a explicació, volem que sigui, que vagi més enllà, sinó que el carrer Carreta i Pau Barraveig seran els primers, però volem que sigui un acord de futur, que tot aquest centre històric, a mesura en els propers anys que tinguessin que anar canviant alguns carrers, vagin en la mateixa direcció. Per tant, per fer un estil de tot aquest casc antic de la mateixa manera. Per tant, per nosaltres això és força important, no? I bàsicament, sobretot, perquè l'objectiu clar d'aquesta reestructuració que s'està fent és mantenir un traçat, és a dir, que tots els carrers tinguin aquest traçat de voreres i la part central, això és el traçat de tots els carrers, i reintroduir la pedra, que això és el que històricament havia estat Sitges. Per tant, tornar a la pedra. I a més, en allà on es pugui, mantenir el que es diu la vorada, el bordillo, amb la pedra original, sempre que evidentment es pugui mantenir. Són els objectius claus. Els objectius claus és, sobretot, mantenir el traçat i reintroduir la pedra. Això és l'objectiu clau. Com estem ara? En quin moment ens trobem ara? Ara, evidentment, esteu en un carrer tot empantanegat perquè està tot aixecat. En el seu moment, recordem que aproximadament es va dir que les obres durarien 8 mesos, però com bé sabeu s'han anat aturant i s'aniran aturant perquè es van aturar per les festes de Nadal, s'aturaran ara els dies claus de Setmana Santa a les festes, s'aturaran a l'estiu, per tant, veureu que s'aniran aturant i tornant a engegar, però bàsicament perquè som un municipi doncs, turístic i que amb totes les, cada vegada que hi ha alguna activitat de festes o culturals pel comerç i per tot, es fan aquestes aturades. Però en principi les obres van a bon ritme i estan, estan seguint tal com estava previst. Després de mi us parlarà la regidora, que no l'he presentat, l'Eva Martín, que ens acompanya, que és la regidora de Participació Ciutadana, perquè ella us explicarà exactament com funcionarà i de quina manera es podrà votar o es podrà participar. I el que sí us vull explicar és les opcions que portem avui, que és el final, el que s'ha arribat, sobretot tècnicament, i després de discussions des de el comitè al Cotepas, que és una comissió també especialitzada en el patrimoni, des de tots els tècnics, també parlant evidentment amb la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural és la que estem anant de la mà amb ella. La comissió aquesta és la que decidirà al final el que nosaltres decidim, és a dir, quan nosaltres decidim al final quin format ens agrada més, s'ha de tornar a enviar a la comissió i la comissió ha de donar l'aval de que això és correcte i és el que es va dir i està realment avalat per ells. No? Per tant, en tot aquest procés anem de la mà amb ells perquè evidentment no fer una proposta que quan arribi allà ja ens diguin que no val. No? En aquest sentit, per això dic que tècnicament és on s'ha arribat i per això donem 3 propostes diferents, que és el que us deia el company, que estan exposades una mostra a fora perquè ho veieu, però són les 3 opcions que són, primer, tècnicament, com he dit, viables, respecten, evidentment, la normativa d'accessibilitat actual i, sobretot, estan avalades o anem de la mà de la Generalitat d'aquesta Comissió Patrimonial Cultural del Penedès. No? En l'àmbit de la consulta ja us explicarà ella fins quan és la consulta i tot això. Si posem les tres propostes, si em permeteu, prefereixo aixecar-me perquè si no, no les veig jo. Bé, aquí hi ha... Sí, perdó, gràcies. Les tres propostes que hi ha és, sempre pensant que la vorera, que és de pedra natural, la vorada, el bordillo, que és el que es recupera, l'antic, el que hi ha actualment, que es va posant, per tant, hi ha una vorera de pedra natural i una vorada, que això ja és el que té que anar i, a més, és el que la Comissió Territorial del Penedès ens diu que ha de ser així perquè és la manera que ho recuperem. Per tant, el que nosaltres anem a escollir és tota la part central. De quina manera volem la part central del carrer? I de la part central del carrer s'han posat tres proves diferents. La primera, aquí potser les veureu més semblants, però fora, i sobretot depenent de la llum i del moment, es van veient diferent. Aquesta primera són aquesta forma quadrada, la tonalitat és més clara, la tonalitat de fet s'hi assembla més a la pedra natural, si la veieu a fora, la llamborda aquesta és formigó envellit, i la vorada i la vorera, com us he dit, això sempre són igual, és pedra original i la vorada també original. No? Per tant, el que estem decidint és això del mig. Aquesta, que és una altra, també és una forma rectangular, tant aquesta com l'altra, si us fixeu una mica, són irregulars una mica. Aquí, amb aquesta foto encara no estaven tan... Aquí a fora estan, crec, més ben posades, ja ho veureu, però... té un sentit, que sigui una forma irregular, és com una forma més envellida i per això és com més irregular. La diferència que té aquesta, bàsicament, és la tonalitat, que és un gris més fosc i que el format és de rectangle, per això és la diferència. I l'última és aquesta, que també és rectangular, també és grisa, la diferència és que no és irregular, són rectes, i aquesta és la que teniu molt a prop perquè ho teniu a mossèn Fèlix Clarà. Aquest exactament és el que hi ha mossèn Fèlix Clarà. Però veieu que la vorada és el que hi ha actualment, el que es va recuperant, i la vorera, que és de pedra natural, que és la que també tenim. Per tant, són tres opcions diferents. Una amb un format i sobretot un color més clar, una altra amb un format similar, perquè és així més envellit, però amb un color més fort, i aquesta, que potser seria un format més modern, diguem, però que és rectangle, sobretot que no és irregular. Aquestes són les tres opcions que es posaran a votar. Com us he dit al principi, sobretot és marcar un estil, recuperar la pedra, importantíssim, perquè tot això, evidentment, està basat en estudis històrics que ens diuen com era la pedra, de quina manera, de quins colors, i per tant, recuperar la pedra, fer aquest estil amb aquest traçat a tots els carrers, que a la llarga, evidentment, en aquells que es puguin, el carrer Carreta i Pau Barraveig seran els primers. En aquest cas, es poden anar recuperant el bordillo, que li diguem, es pot anar recuperant, sempre que es vagi recuperant, es va posant. N'hi haurà potser en algun moment algun altre carrer que potser no es podrà recuperar o costarà més o menys, però la qüestió és que l'estil i la imatge sigui la mateixa en tot el casc històric. Per tant, això és el que es podrà escollir i, com he dit, quan al final es decideixi per qualsevol d'aquestes opcions, això s'anirà a la Comissió Territorial del Penedès, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès, s'anirà allà i ells avalaran i diran d'acord, això és el que estan esperant, d'acord, si estem d'acord o no, o si s'ha de fer algun canvi. Nosaltres, com anem de la mà amb ells, esperem que això sigui ràpid, no?, en aquest sentit, perquè fins aquell moment no podrem realment començar a posar-ho. Jo crec que era fins aquí l'explicació de les propostes i ara, si de cas, la regidora us expliqui el procés participatiu. Després donarem paraula perquè pregunteu el que sigui necessari.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos avui. Com deia l'alcaldessa, jo us explicaré bàsicament el procés d'aquesta consulta, no? I com es pot participar. Només per posar-vos en context, comentar que per nosaltres com a Ajuntament és engrescador que la ciutadania pugui participar en la presa de decisions i sobretot en una tan important com aquesta que afecta tot el casc històric. Ens alegra poder tirar endavant aquesta consulta perquè tot i que Sitges no té una cultura sòlida de la participació i tenim molt poques experiències prèvies, creiem que hem d'anar incorporant aquesta cultura de la participació. En aquest sentit, i també per fer certa pedagogia, us recordaré que ens trobem en un procés participatiu que va començar a l'octubre, fins i tot abans, no?, amb reunions amb el veïnat, després es va fer l'audiència pública celebrada a l'octubre, després es van fer diferents accions comunicatives, es va crear l'apartat web sitges.cat/carrers, on podeu trobar tota la informació, que a més es va actualitzant a mesura que anem avançant en tot aquest procés. Vam obrir la plataforma Participa 311 perquè tothom que volgués pogués donar la seva opinió o oferir suggeriments. I a partir d'aquí, com explicava l'alcaldessa, des d'Urbanisme ara s'han elaborat aquestes tres propostes a votació i això és el que ens ha portat dins del procés fins al dia d'avui. Avui el que us presentem és la consulta. La consulta ciutadana, una proposta que us convida a poder escollir una d'aquestes tres propostes. Amb aquesta consulta us explicaré que podran participar des d'avui mateix, quan finalitzem ja es podrà començar a votar, i fins al 5 de maig podran fer-ho totes les persones empadronades a Sitges que en data 31 de març de 2025 hagin fet als 16 anys. Vull dir, a partir dels 16 anys podran participar tots els sitgetans i les sitgetanes. D'aquesta forma interpel·lem al voltant de 30.000 persones que tindran l'oportunitat de poder participar en quin estil volem que tinguin els nostres carrers del casc antic. Per participar en la consulta proposem diferents opcions per afavorir que tothom amb coneixements digitals o no pugui formar part d'aquest projecte. En primer lloc, es podrà votar a través de la plataforma Participa 311. Explicar-vos que aquesta plataforma és la que ens proporciona la Diputació de Barcelona i tot i que ens hagués agradat que fos més intuïtiva i més atractiva a nivell d'imatge, és bastant rígida i ara mateix és l'eina de la que disposem. Per poder votar a través d'aquesta plataforma, no us ho explicaré en detall perquè en els propers dies hem elaborat un full d'instruccions per a la gent que vulgui fer-ho online i també farem un vídeo que publicarem a diferents canals per explicar exactament com funciona, però de forma molt simple seria: tu t'has de registrar primer dins de la plataforma, un cop ja estàs registrat llavors podràs accedir amb aquesta votació. A banda de la participació online, a través del Participa 311, com us deia, també hem instal·lat urnes a diferents llocs, a diferents equipaments municipals, a 5 equipaments municipals, perquè la gent pugui agafar la butlleta, marcar amb boli i votar directament en aquestes urnes. Aquestes urnes estaran a l'OH, aquí mateix al Centre Cultural Miramar, a l'Ajuntament, a l'Escola d'Adults i també al Casal d'Avis de Joan Maragall. També hem pensat en una tercera forma per poder participar, que serà en uns dies concrets i en uns horaris concrets, els dies 23, 24, 25, 26 i 29, hi haurà dues persones amb tauletes en diferents punts de Sitges i tothom que estigui interessat es podrà apropar a tenir més informació o a votar digitalment amb l'ajuda d'aquestes persones. Això és una votació assistida que creiem que també pot afavorir a la gent que no domina tant les tècniques digitals o aquells que pel que sigui, no es poden desplaçar fins a aquests equipaments on sí que hi haurà les urnes. Comentar-vos també que només serà vàlida una votació per persona. És a dir, que si algú vota, per exemple, primer online i després vota en una urna, la votació que prevaldrà serà la online, perquè aquestes votacions van relacionades amb el padró, vull dir, has d'estar empadronat a Sitges per poder participar. En el moment en el que s'introdueixen les dades dins del sistema, el sistema ja ens diu si aquell document d'identificació ja ha votat o no. Per tant, només serà vàlida una de les votacions. A més d'això, també, si a algú se li acut votar en dues urnes diferents, doncs la que prevaldrà serà la primera que s'inclogui dins del sistema. I per acabar, només dir-vos que a més dels canals de comunicació habituals, farem una bustiada per totes les cases de Sitges perquè tothom conegui que s'està duent a terme aquest procés. Així que només em queda que convidar-vos a participar, a escollir la proposta que us sembli més atractiva i que esperem que la governança de Sitges compti cada vegada més amb l'opinió i el suport de les decisions per part de la ciutadania. També comentar-vos que un cop acabem, a part de que podreu votar en la urna que hem instal·lat aquí fora i qui s'engresqui també ho podrà fer amb el mòbil a través del Participa 311, que, com deia l'alcaldessa, aquí al pati del Miramar podeu veure en físic quin és el resultat de les tres propostes que estem presentant. Gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies, alcaldessa, regidora. Tot seguit, obrim el torn de paraules que comentàvem i fem el procediment habitual, que és agrupar-nos de tres en tres. Si voleu aixecar la mà, farem tres preguntes i contestaran tres preguntes o dubtes o aclariments o inquietuds que tingueu. Alguna paraula? Allà al darrere n'hi ha dues i aquí al davant farem la tercera. Vale.
Hola. Sí, les tres opcions són molt maques, a mi m'és igual qual. M'agradaria una que hi hagués vorera, que hi hagués un relleu, no un embellecedor. Aquesta vorera és un embellecedor perquè és una caixa única. Ja sé que dieu que té que ser caixa única, però jo he viscut al carrer Carreta 57 anys. Quan plou, baixa l'aigua del carrer Carreta, la del carrer Major, mossèn Fèlix i Pau Barraveig. Si veus el carrer Carreta a la part de dalt, no es veu ni aigua. Però a partir del corraló va l'aigua per... Si no vas per la vorera, em mulles. Això els tècnics i els arquitectes, en tots els respectes, ho sento, però és que no em refio. I quan l'aigua entri a casa nostra, no vindran a treure-la. Què passarà llavors? Ja estarà fet. Ja estarà pifiada. Vull dir, és que no ho veig gens clar. En un altre carrer no ho sé. Però amb el carrer Carreta, de veritat, que jo no ho veig gens clar. I ho veig igual. I a dalt del carrer hi ha una vorera, que em va, un esgraó, que hi és ara, que si vas amb una cadira de rodes, amb un cotxet, amb un carretó, no el pots salvar. I segons em van dir, que això seguiria igual. Vull dir, no hi entenc l'accessibilitat de la caixa única.
Gràcies. Següent pregunta, al costat. Al costat. Al costat.
Jo també tinc dos o tres preguntes. Una és... Això funciona? Sí. Les fotos aquestes del projecte, la visió que tenim és des de dalt. Aleshores, a mi m'agradaria veure tot el carrer sencer de dalt a baix i on estaran els desaigües de l'aigua, perquè jo no veig l'estètica com quedarà el carrer si no es veig aquesta mostra. Tindria que veure tota la visió on te posaran els desaigües i com quedarà. Això és una de les coses. Després segueixo preguntant, la llei d'accessibilitat preval per sobre de la llei del patrimoni? Al catàleg del patrimoni, les voreres estan catalogades i estan protegides. I tornem, o sigui, des del primer dia ho estem dient, i es torna a fer un projecte sense vorera. És estètica, simplement, la vorera. I la següent cosa que vull dir és, després de fer tot aquest muntatge, de votar tothom, es portarà això al Penedès, al Consorci del Penedès, del Patrimoni, i si diu tiren enrere, us arrisqueu això? Jo no ho entenc. A més, vull dir, no sé, el tema de l'accessibilitat no la veig per enlloc. I ja posats a fer, ja dic una altra cosa, el carrer del carrer molt bonic, però el que són les portes d'Agbar que estan posant els comptadors de plàstic, no sé, la veritat em sembla horrorós. Desgracia també el carrer. S'estan perforant les façanes de pedra, s'està posant allà una porta de plàstic. No sé, no es podria mirar una cosa més estètica? Ja està, no vull dir res més.
Gràcies. Aquí al davant, Max, sisplau.
Gràcies. N'hi ha una diferència de preu entre les tres opcions?
Molt bé, doncs contestem aquest grup de tres persones que han intervingut.
Sí. Començo per l'última perquè sincerament és bona pregunta, perquè jo no ho sé, crec que no hi ha molta diferència, no? Perquè Són materials similars i, per tant, no hi ha molta diferència. No, sembla que potser no. Que algun fos més econòmic, però no. Sobre el tema de la plataforma única, bé, és que ja l'hem discutit moltíssimes vegades. Sí, està per sobre, nosaltres diuen que sí, i de fet tota la documentació aquesta, i que és un que jo us dic sincerament, jo crec que sou uns afortunats els que viviu amb tot aquest casc històric i que ara es faci això, perquè fins ara a Sitges s'han fet els carrers com ha donat la gana amb el que en aquell moment estava, i per això tenim un carrer Parellades d'una manera, un carrer Àngel Vidal d'una altra, en fi, per tant, exacte, jo crec que ara és una oportunitat de que almenys tots aquests carrers mantinguin una línia, es respecti, es recuperi una pedra. Jo crec que en aquest sentit crec que millorarà molt, almenys el casc antic. Tant de bo després continués amb els altres carrers. Això és el que ens agradaria molt sitgetans, no? Que fos molt més general. Però almenys que comenci amb aquests, que realment són emblemàtics i és una zona, evidentment, històrica de Sitges. Del tema de la caixa única s'ha discutit moltíssimes vegades, tot això és tot l'acte, tot el que ens va enviar la Comissió Territorial del Penedès. Començo per l'última pregunta que m'has fet, que em dius, tot això ho han d'avalar ells? Sí, però és que ara, sí, ho han d'avalar ells, per això, de fet, per això es van aturar les obres, perquè ens van dir, un moment, quan acabeu tot, abans nosaltres us direm si això que esteu fent ho podeu fer o no, és veritat, però per això ho estem fent ara de la mà amb ells. Tot això s'ha dit amb ells també, s'ha dit, escolta, anem cap aquí, anem bé o no? Si recordeu, al principi es va parlar que si una ratlla blava, que si una no sé què, s'ha anat acotant, la gent va tenint idees, podríem fer això, podríem... Algú et diu, cuidado amb això no, això podràs tenir problemes, això sí que t'ho acceptaré. És a dir, ja anem de la mà i entenem la Comissió Patrimonial del Penedès i ja ens està dient, aneu per bon camí, decidiu vosaltres... Fins i tot diuen que està molt bé que puguem fer aquesta participació ciutadana, però que ells, evidentment, donaran el vistiplau del final, però anem de la mà d'ells. No estem dient res que la comissió ens pugui dir això no t'ho acceptarem, això ho tenim clar. I en el sentit, el que digueu, de la plataforma única, jo crec que ho diu claríssimament aquí, no? Quan diu, quan ens ho van aprovar, que ens van dir perfecte, feu els clavegarams... Amb les següents condicions. Una era que hi hagi sempre el control arqueològic, que en aquest cas es va posar un arqueòleg que està amb les obres, controlant les obres, i després van dir, en acabar la pavimentació del projecte aquest, ens ho heu de fer, ens ho heu d'enviar a nosaltres, el projecte d'urbanització definitiva i complet, que és el que enviarem quan acabem aquest procés, i llavors diu, s'emeten les següents consideracions. Es valora positivament la proposta de plataforma única que permeti millorar les condicions d'accessibilitat dels carrers Carreta i Pau Barraveig, donant compliment al decret 209/2023 Codi d'Accessibilitat de Catalunya. I segona, es valora positivament la proposta d'incorporar a aquesta plataforma única una vorada i vorera de pedra que formaria part de la pavimentació històrica dels carrers del Centre Històric de Sitges. Després d'això, ens diu, i a més, us recomanem la realització d'unes proves necessàries per veure-ho abans com aniran, que ja són les que hem fet, la redacció d'un projecte de pavimentació o d'un llibre d'estil per tot aquest conjunt històric, per tant, que la proposta, si s'escau a través d'una participació ciutadana, sigui com sigui, haurà de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, i estudiar la viabilitat de la implantació de la previsió de les conduccions que puguin permetre en el futur soterrament de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions, que també ens agradaria moltíssim que pogués ser, però això et diu estudiar la viabilitat. Per tant, des de la comissió sempre ens han dit que la llei d'accessibilitat passa per sobre, per les mesures que té el carrer, perquè ha de ser plataforma única i perquè nosaltres, evidentment, hem de complir amb aquesta normativa. I dins, ja, això és com a vegades n'hi ha obres, abans m'ho comentava algú, i és veritat, ara teníem aquest carrer, molt bé, si no haguéssim tingut que tocar, com molts altres carrers, així es quedaran tota la vida. Però quan tu tens alguna legalitat o alguna cosa que ha anat canviant, a la que ho aixeques o a la que ho tires a terra, ja no t'ho deixen fer igual. I això és el que ha passat aquí. Tu has aixecat perquè has de fer unes canonades. Jo ja no et deixo fer el mateix, perquè ara has de complir amb la llei d'ara. Ara, que el carrer tal i el qual hi ha voreres, doncs sí, fins que no s'aixequi, ara, el dia que s'aixequin, s'ha de complir amb la normativa actual. I, per tant, ja que hem de complir amb la normativa, ja que hem de canviar tot això, doncs aprofitem i fem-ho de la millor manera possible. Jo entenc que aquí els tècnics, jo no sóc tècnica, no sóc ni arquitecta ni enginyera, però entenc que tota aquesta gent doncs, sap perfectament si l'aigua entrarà o no entrarà o qualsevol problema que hi hagi. Jo a mi no m'agrada, sincerament, dubtar tant sempre de tots els tècnics. És que jo no dubto ni dels paletes, jo me n'enfio de la feina que estan fent els paletes perquè sé que en saben, perquè al final hi ha gent que són picapedrers i per tant saben tractar la pedra. Per tant, home, entenc que totes les obres que es fan, qualsevol carrer que s'ha fet, doncs després entenc que està absolutament controlat això. Però la qüestió és que penso que l'important és, sobretot, el que he dit al principi, recuperar aquesta pedra, donar aquesta traçada de carrer, que és lo maco, i clar, em deies, home, és que jo si no veig tot el carrer, evidentment, hem fet una prova, però no podem fer una prova a tot el carrer, perquè ja fer una prova d'aquestes ja significa el que significa. Es pot fer un fotomuntatge, però vull dir, crec que es va fer en el seu dia, en el seu moment es va fer un fotomuntatge, és veritat. Sí, pot tornar a fer, no ho sé. Bueno, tot és qüestió de... És un procés participatiu que en fi, que nosaltres hem fet aquestes proves, podem fer-ne més, però bàsicament, sobretot, jo crec que és important la imatge que hi ha fora, que un ja es fa una idea de lo que és un carrer amb, unes, no, amb uns colors més clars, més foscos, més antic, més modern. Teniu alguns carrers, com he dit, mossèn Fèlix Clarà, que ja el podeu veure perfectament perquè és l'altra manera, doncs una mica... Jo crec que sí que es poden fer unes idees. No sé si hi ha algun tècnic que vol dir alguna cosa. T'agafa el mic. Bueno, jo et sento, però sí. Per si de cas.
No, que no és per desconfiar de ningú tècnic, però, per exemple, el passeig de la baixada fins als columpis, quan plou, allò es queda que no pots caminar.
Mira, això t'explicaré per què.
Vale. I ara, clar, ara arreglar-ho ara és lo fotut. Jo el que tinc por és que quan deixin caixa única al carrer Carreta, pues ens tindrem que fotre.
Això t'ho explicaré, perquè jo estava quan va passar això. El passeig es volia treure la pedra. Aquella pedra és l'original, la pedra, que és com la vorera. Es volia treure i en aquell moment va haver molt rebombori que molta gent va dir no, la pedra no es pot treure, no es pot treure, no es pot treure. I recordo com si fos ara un tècnic de l'Ajuntament que em va dir si no traiem aquesta pedra, aquí sempre hi haurà aigua. Me'n recordo com si fos ara, perquè encara el tècnic
no
aquest treballa.
Altre, no havia cap altre...
Però en aquell moment no es va fer una participació ciutadana, que potser s'hagués pogut fer, però en aquell moment la pressió, jo no era regidora d'urbanisme en aquell moment, però la pressió ciutadana de que tenia que ser la pedra autèntica i la natural va insistir en que es quedés d'aquella manera. Però es veia venir això. Però ho dic perquè, per exemple, quan es va canviar la fragata, que es va recuperar també la pedra, doncs jo crec que en aquest sentit es va fer millor en el sentit de recuperem el màxim possible la pedra, però tenint en compte que si després hi ha alguna cosa pues com aquí, com el carrer aquest, vull dir, aquí estem recuperant pues, no, tota el que es diu la llamborda, no? L'estan recuperant tota, però evidentment l'estan recuperant les que s'aguanten bé, si hi ha una que està trencada o que s'està caient o que serà massa porosa o passarà alguna cosa, evidentment no la posaran, no?
Sí, però, sí.
Vull dir, jo crec que en això, en la feina que es va fent, és amb el que es va veient. Sí. Però que ja hi ha tècnics que t'avisen quan hi ha alguna cosa. Com si aquí ara ens haguessin dit, ei, si aguanto tu m'estàs insistint que posi la de pedra autèntica a la vorera, pues, si algú ens hagués dit, pues, cuidado, perquè això passarà això i això. Ho haguessin parat o ho haguessin comentat.
I per això ho dic, perquè si realment s'ha de fer la caixa única, que ho tinguin en compte el tema de l'aigua, perquè... El barraveig, el corraló, hi ha imbornals, i hi ha... però quan plou es queden saturats i l'aigua va per on vol. I,
bueno, més a més,
i que un cop passi...
De totes maneres, cada tant, no sé cada quan és, n'hi ha els, com es diu això, els... Sí.
Llorenç, si et vols identificar, perquè així tothom
tècnic.
Sap...
Hola, bona tarda a tothom. Soc Llorenç Almirall, de Serveis Urbans, i soc el que porto l'obra precisament del carrer Carreta i Pau Barraveig. El carrer Carreta, ni el Pau Barraveig ni el carrer Carreta tenien xarxa de pluvials. Això vol dir que tota l'aigua de pluja que queia, igual que la de mossèn Fèlix Clarà, que sí que té xarxa de pluvials, però desemboca a la reixa que hi ha just a sota el carreló, No, però espera't. I on precisament surt l'aigua de Montsant Feliç Clarà també surt al carrer Carreta, vale? Però com que aquestes no tenen xarxa de pluvials, va per superfície. Ara estem posant una xarxa de pluvials soterrada, evidentment, que recollirà tota l'aigua pluvial que caigui aquí en aquest lloc i la que vingui del carrer Major. I tot això, evidentment, que està calculat i està... Ara, si cau la que no està escrit, s'inundarà tothom, igual. Si veu un glòria, doncs, no està calculat per això, està calculat per pluges normals, intenses, com totes. La prova la teniu al carrer Espalter. Per exemple, al carrer Espalter, jo recordo cotxes amuntegats al carrer Espalter. Es va fer l'obra del carrer Espalter, es van posar xarxa de pluvials, que recull tot el pluvial, i ha plogut el que Déu ha volgut, i allà no s'ha mogut ni un cotxe ni res, perquè no hi ha aparcats, però que no hi ha tanta aigua. Tot això ho hem tingut en compte. Pots estar més o menys tranquil que això s'ha tingut en compte. No. Doncs encara menys. Doncs encara menys.
Gràcies. Mirem de fer tres paraules més. Al darrere.
Jo que em perdoni, m'aixeco perquè sóc petiteta. Jo crec que ens esteu fent com un bregar en rodes de molins, perquè si és una llei d'accessibilitat, per molt que feu caixa única, les 40 esgrons de Pau Barraveig i la costa dels dos carrers no serà accessible. I després que em perdonin, però crec que els alcaldes anteriors a vostès, tots els que van voler fer Sitges millor, ho van fer amb bona intenció. I tenim un gran monstruari, com avui si baixes al carrer Nou, hi ha un monstruari de formigó, color sorra, per ser molt maco i que es camina molt bé, però ja tenim el cul, molt tots estem escamats, estem cansats de monstruari i de que aneu canviant les coses i que no ens tingueu en compte, perquè els tècnics en saben molt, però aquí hi ha moltes canes i molts anys, i també es tindrien que respectar, que després s'oblida.
Gràcies. Alguna paraula més?
Hola, a mi m'agradaria saber si aquest projecte també acollirà a tot el que és realment el casc antic, el Racó de la Calma, a la baixada tan bonica que tenim aquí de la Davallada, saber si almenys això ho podreu mantenir. I després també dir que si estem ara aquí i estem debatint això és gràcies a un grup de veïns que es va negar a que fiquéssiu un terra qualsevol com tots els que hi ha. Vull dir que crec que ens heu de valorar una mica. I, no sé, volia dir alguna cosa.
Gràcies. Encara algú més? Sí. Una tercera intervenció, no? Doncs contestem aquestes dues.
Com deies, és veritat. És gràcies a que va haver-hi gent que es va queixar. Si no, és veritat. Gràcies als veïns. No, és per l'última. Ah, no. Gràcies als veïns que veu posar el crit al cel, que veu dir, ostres, ara aixequeu el carrer, què posareu? Això totalment. Si no, com...
Això és... Perdó, que no s'ha dit. Per tant, no, evidentment que no. No, home, a veure, si dono les gràcies, perquè dono les gràcies. Si no les dono, perquè les dono. Jo t'estic dient, gràcies als veïns, perquè veu dir que això com havia de ser. Si no, evidentment que s'hagués tingut que fer, però potser... No haguéssiu opinat ningú i hagués fet el que, evidentment, amb caixa única, però potser doncs no estaríem aquí discutint tant que si la pedra natural, que si la vorada, que si... però que jo ho agraeixo, és que ho dic que jo ho trobo tant de bo tots els veïns de Sitges fessin el mateix amb els seus carrers i segurament tindríem uns carrers molt millor, amb això sí que no em queixo. Mira, això és el que diu... Això, el de l'any 72 que va dir això és aquest bé declarat d'interès. Aquestes, veus, aquestes grogues són les que són de pedra, aquestes. Tot això no, o sigui, tot el que s'hauria de fer és el que s'hagi de fer nou, que no es va fer, perquè alguns d'aquests ja estan fets. Que en principi, m'entens? Carrer Major ja està fet, carrer Nou ja està fet. Jo et dic que a la llarga, si s'haguessin de canviar canalitzacions d'algun d'aquests carrers i per tant s'ha d'aixecar tot el carrer, ha de ser un carrer que diguis l'has d'aixecar tot i l'has de tornar a fer. Aleshores és quan es seguiria un estil que a més és que té molt a veure amb aquest, amb el primer, amb aquest que és de pedra. Clar, l'ideal seria que tot fos així, no? Per tant, com? Sí, evidentment, evidentment. Evidentment. Evidentment, i aquests són els que tenen més valor, amb tots els respectes per tots, eh? Però aquests són els que tenen més valors de tot. Per tant, encara s'haurà de ser màxim curós, però jo crec que en aquest sentit, qualsevol altre carrer, que no hi ha, que sàpiga jo, no sé, no està previst aixecar cap carrer d'aquests, però en el dia que algú li toqui aixecar, doncs almenys que vagi respectant, perquè s'anirà semblant el màxim possible amb aquests, que són els de pedra natural, de veritat, que són els més protegits, diguem. Però és aquest tros, en principi. No sé, si no hi ha més paraules, si voleu sortir a fora i com ha dit la regidora... Ah, endavant.
Hola, bona tarda. A veure, jo, en la veritat és que em sento una mica tontet, perquè jo pensava que venia aquí a que ens expliquessin a veure el projecte que hi havia i tal, i resulta que ha vingut perquè ens diguin que hem d'escollir entre tres models de pedra a veure quins agrada més. Dic, hòstia, dic, quan, i llavors resulta que presenteu els tres modelets de pedra i aquí comencen a sortir dubtes de tota mena i gent que té problemes i que té incògnites i resulta que tot això no s'ha explicat. Dedueixo. Llavors resulta que estem aquí fent el peripé. Vull dir, jo ja ara ja anava per aixecar-me i marxar, perquè jo si vinc aquí perquè m'expliquin que hi ha tres models de pedra, una d'un color més clar que l'altra, jo no em molesto en venir fins aquí. Vale? Vull dir, jo pensava que ens explicarien el què i el com i per què s'ha pres una decisió, si de cas, i no que es donin les coses per suposades i que què passa? Que desgraciadament la gent aquí està acostumada a que les coses es facin per l'article 33 i s'hi trobin les coses fetes, perquè aquí s'estan parlant d'aigua. Bueno, molt bé, és que no solament el carrer Carreta. Si aquests dies que ha plogut vosaltres heu anat pel carrer Major, us haureu mullat fins al turmell. El carrer Major no traga l'aigua quan plou. Llavors, clar, us estranya que la gent estigui escaldada i que la gent estigui ja amb el cul apretat pensant a veure quin ens vindrà a sobre ara? Vull dir, lògicament, vull dir, el primer que s'ha de fer, crec jo, és explicar el que es vol fer, escoltar la gent i que la gent pugui opinar i digui les pegues que hi veu perquè s'hi puguin solucionar. No venia a donar... No, és que la Generalitat diu, escolta, perdó, vosaltres sou representants del poble. Crec que el que teniu que fer és posar-vos de costat del poble i defensar el poble davant de la Generalitat, si convé, no a l'inrevés. Com sembla que esteu fent ara, que esteu imposant, no, és que com que la Generalitat diu que la llei diu això, s'ha de fer d'aquesta manera. Bueno, i si no ho volem, què? No hi ha manera de recórrer, no hi ha manera d'acceptar-ho, d'arreglar-ho. En fi, bueno, no ho sé.
Gràcies per explicar aquest procés participatiu.
Potser abans m'he explicat massa ràpid, però jo penso que el projecte està explicat. A l'octubre, aquí mateix es va fer una audiència pública en la que es va explicar tot el projecte, es va explicar la normativa, es van ensenyar els dissenys, la gent va poder preguntar, després es va obrir un canal online on també es van recollir alguns suggeriments i algunes opinions. Llavors, avui, en realitat, tornar a obrir aquest debat, ho entenc, perquè entenc les seves sensacions i la seva sensibilitat vers el seu carrer, però són temes que ja s'han debatut. Com diuen els joves, és una pantalla que en principi ja havíem superat, el tema de la caixa única. I sobre el que diu, segurament li contestarà millor l'alcalde. El que perdona, vull dir, en el moment en el que... Vull dir, deixa'm acabar, Tea, sisplau. Aquest senyor semblava ara que ens estava demanant que anéssim contra la llei, no? Perquè al final, no? la Comissió Territorial del Patrimoni ens diu què és el que hem de fer. Hi ha unes lleis i nosaltres com a administració no les podem incomplir. Jo sé... Sí. Bueno, mía.
Vale.
Bueno.
No, només el que deia la regidora. El mes d'octubre es va fer aquesta jornada per explicar que en aquell moment van venir arquitectes, van venir els tècnics, van dir el que era la caixa única, va ser quan la gent va començar a dir no volem caixa única, no volem que sigui així, volem que canviï, es va explicar perquè la llei va venir la Comissió Territorial del Penedès a dir-nos pareu les obres, espereu, expliqueu què aneu a fer. Vull dir,
ella diu que està passada aquesta pantalla perquè és que tot això ja ho hem fet. La sessió d'avui era per explicar com és la participació.
Les tres propostes.
Sí, clar que sí, sí. Es va publicar la resolució.
Hi ha una pàgina web.
On hi ha una pàgina web.
S'ha fet una audiència pública, s'ha obert un canal de participació en la que la gent podia deixar opinions i suggeriments.
I totes aquestes obres comença precisament per canalitzar el carrer. Perquè com vostè diu, oh, és que quan plou el carrer Major va a tope, en molts carrers, el que hem de tenir és a sota del carrer, que això no es veu, que és l'obra més important que hi ha, que és la que, sobretot, per tenir les canalitzacions ben fetes de tots els carrers. Perquè, com deia el company, el carrer Espalter era un drama i es va fer la canalització i ara ja no. Ara, el dia que plou moltíssim, també li diré, també passa aigua, perquè això és imprevisible, és veritat, perquè si ve un torrent, una torrentada... Ara, tenim molts carrers, perquè ja li dic, Rafael Llopart o tota la banda de l'escola Barratxina, doncs allà s'ha de fer una canalització importantíssima, perquè per allà passa un riu quan plou. Per tant, el més important, estem fent les canalitzacions. I després de fer les canalitzacions, que és perquè l'aigua no vagi per tot arreu, parlem del que posem a sobre, que en alguns llocs com aquest, doncs, pues teniu la sort que esteu en un centre històric i per tant es mira molt més en lupa i a més amb persones doncs, molt més implicades i molt més preocupades pel seu carrer i per això es fa tot això. Però millorar les xarxes de clavegueram de carrers, doncs evidentment que hi ha feina i més que hi haurà perquè hi ha moltíssims carrers que cal canalitzar les aigües i es seguirà fent, vull dir, això és evident.
Val. Si algú del públic encara no hagi intervingut... Allà al darrere i després a la filera del darrere alguna altra intervenció.
Bona tarda. Jo tinc una dubte i és en cap moment s'ha parlat de lo que és el manteniment. Jo veig els carrers, el carrer Nou, que és nou, no? I té unes esquerdes en lo que és el clavegueram que allí te deixes, sobretot les que ja tenim una certa edat, te deixes el turmell i has d'anar vigilant, no? Com aquest o uns altres carrers. No sé quin pressupost o està inclòs o com s'ha de fer, no sé. M'agradaria saber.
Gràcies. Al seu costat.
Jo no sé si costa tant després de fer tots aquests bajantes perquè surti l'aigua i que no hi hagin aquestes riarades. No sé si costa tant deixar-ho com abans. Deixar-ho com abans, com era el carrer, amb les voreres. Què passa? No sé per què no volen. Fer. És com ganes de convertir Sitges en una espècie de parc temàtic i bueno, aquests terres que tenim pel carrer Major i per tot arreu és una porqueria de xicles. Sí. També i de tot. I jo no sé què costa deixar les coses com abans que han demostrat durant segles que funcionaven. No sé per què aquesta mania de canviar. Ja està.
Gràcies. Al darrere.
Jo crec que després també el problema és el manteniment dels desaigües, perquè no es mantenen. Allà al corraló n'hi ha un que les herbes surten per fora. Llavors, clar, si es fan desaigües però després no es mantenen, l'aigua no anirà per on ha d'anar. Després també m'agradaria saber aquella àncora, si ens la posareu o ens l'estalviarem, perquè crec que no és necessària. I després també que els digueu als treballadors que quan acabin les obres ho deixin tot ben tapat, ben posat, perquè l'altre dia una nena va ensopegar i es va fer força mal. La sort que teniu és que no us denuncien.
Sí, això evidentment amb els treballadors doncs, se'ls dirà. El tema de l'àncora no, perquè és això. Això és tot seguit, tot igual. Amb la pregunta no sé per què no ho deixeu igual. Vosaltres creieu que si no ho poguessin deixar igual no ho faríem? Per nosaltres... seria molt més fàcil, perquè escolta'm, seria tornar a tapar, posar formigó, posar els mateixos panots, seria més barat, més fàcil, no tindríem que estar fent jornades de participació, per nosaltres seria, sincerament, l'ideal. No ens ho deixa fer la llei, no ens ho deixa fer. Jo no sé, però qualsevol obra que vegis, si ho tires, si és una obra que han canviat la normativa i tu ho tires a terra, ja no t'ho deixen fer igual, ja no t'ho deixen perquè la llei és així. És que... ja m'agradaria a mi fer exactament tenir el mateix, perquè per vosaltres és el més fàcil. Mira, vinga, formigó i els panots aquests que n'hi havia i andando. I seria molt més econòmic, no faríem ni participació ni res. Seria fantàstic per nosaltres, però no ens ho deixen fer. Ens diuen, escolta, tu estàs aixecant un carrer, quan el tenguis no pots fer el que et doni la gana, has de complir amb la normativa. I la normativa, la primera és caixa única, per les mesures que fa el carrer, per l'accessibilitat, caixa única. Doncs ja que fas caixa única, home, mira't una mica com faràs aquest carrer. I d'aquí tot el que hem arribat. El manteniment, evidentment, una cosa que es va millorant amb el manteniment és que entenc que això, el ser, el no ser tot així continu, tot seguit, si cal canviar alguna rajola perquè hi ha alguna cosa, es pot treure i tornar a posar de manera fàcil. És a dir, no hi ha aquests pagots que a vegades es veuen en molts carrers, que ve el de l'aigua o ve el de la llum o ve qui sigui, bum, i ho aixeca tot i deixa allà. Això almenys es podrà anar traient per blocs. I això almenys és una millora, que s'ha dit. I entenc que amb els embornals i amb tot això, evidentment, amb el manteniment, és el manteniment que s'ha de fer, evidentment, que s'ha de fer a tot arreu i que es contempla. La millora, diguem, del manteniment, per mi, és aquesta, que és que si fan malbé un tros de carrer, no és allò que ja el deixes perquè has d'aixecar tot el carrer, sinó que podràs aixecar només aquell trosset i tornar-lo a deixar igual. Això és un avantatge, evidentment.
Jo ho he preguntat diverses vegades i no tinc la resposta.
La part de dalt
podrà
carrer,
pujar sí. Una cadira de rodes fins a dalt de tot accessible? Sense, no hi haurà cap esgraó?
La part de dalt? Jo no ho sé, la part de dalt no ho sé.
És que és molt important saber-ho, perquè tanta accessibilitat, si després no s'hi pot passar,
nosaltres,
igual que a Pau Barraveig, hi ha escales, per què vols una accessibilitat? Home, a Pau Barraveig, si no es pot pujar amb cotxet ni amb res?
Bueno, perquè les escales no li ve a terra. Perquè si no, perquè les escales no es tiren a terra, perquè si les tiréssim a terra, ojo, prefereixo no tocar-les, les escales.
No parlo d'escales, parlo...
No, de Pau Barraveig, de la part de dalt, no sé, no tinc ni idea. Jo el que digui la normativa, si la normativa et diu aquí et deixo perquè és perillós, perquè no sé què, no sé quantos, es posa que no. Què diu la normativa? No tinc ni idea.
Un moment per contestar aquest aspecte tècnic, Max, aquí al davant, sisplau. L'aspecte de l'esglaó de la part superior.
Sí, el que s'ha de fer accessible el que pugui ser accessible. O sigui, quan tens un pendent superior, a dalt de tot, que és un pendent d'uns 20 graus, ja no pot ser accessible això. O sigui,
per la pendent.
No es pot fer això ja accessible.
La resposta, vale? No.
La part de baix, sí, el carrer Carret és accessible per baix, no per dalt, però sí per baix. Vale? I nosaltres tenim l'obligació de fer-lo accessible des de baix, perquè és el que la llei ens obliga.
Val, algú altre que no hagi intervingut? Alguna altra persona allà al darrere?
Gràcies. Bona tarda. Però una pregunta. Llavors, el carrer ja és accessible per la part de baix, no?
No.
No? Per què?
No. A veure, el que et diu la llei és que les voreres, que són alçades, doncs allà l'accessibilitat no compleix perquè està mal alçat. Ja està, és per això, eh?
Ja,
però és el que diu la normativa, aquestes voreres, no me les invento jo.
Una pregunta, aquestes voreres no fan protegir també les balconades i tot això? Perquè per allà no podrà passar una ambulància, no podrà passar un camió de bombers, perquè llavors si passa per les mides que hi ha, s'ho emportarà tot. Llavors, la mida és la que hi ha, que és la de la carretera. Jo t'ho dic dintre del meu desconeixement. Llavors penso, si a mi em treus les voreres perquè pugui passar, no sé, ja et dic, una ambulància o el que sigui, què farà? S'endurà tot el que hi ha penjat? Pregunto, perquè és la carretera, o sigui, és la mida que hi ha, no hi ha més.
O sigui, jo no faig res, però no es treuen les voreres perquè precisament el que diguem, es manté el traçat, que el traçat vol dir voreres i centre. L'únic que la llei d'accessibilitat et diu que hi ha en aquests carrers estrets no pot haver-hi aquest augment, o sigui, que les voreres siguin elevades, perquè és evident, una persona que dirà de rodes ja no pot passar per allà. I per tant, la llei d'accessibilitat, que no me l'he inventat jo i que és una llei molt més nova, evidentment, que abans, jo entenc que abans, antigament, doncs allà es passava un carro i era fantàstic i quan hi havia terra, doncs molt bé. I a mesura que ha anat evolucionant, el món ha anat canviant i es van posar les voreres aquestes. Ara va sortir aquesta llei d'accessibilitat i et diu, escolta'm, aquests carrers estrets que la gent doncs, amb cadira de rodes no pot baixar i de fet ho sabeu, qualsevol persona amb cadira de rodes que allà surti o es posa o no pot sortir. I la llei d'accessibilitat et diu això, igual que tenim voreres en molts llocs que fan aquestes baixades i també n'hi ha pels secs i n'hi ha per la gent que té qualsevol discapacitat, són adaptacions que fem a la llei, no ho fem perquè, mira, m'agrada posar aquestes cosetes aquí. És perquè la llei ens obliga. Mireu, si no, el carrer Joan Maragall, no? Que està ple de trossos de voreres, així, amb reixes, amb... perquè la llei obliga a fer aquestes coses, perquè si tu vas amb una cadira de rodes, algun moment hauràs de sortir de la vorera, i allà sí cap amb el Joan Maragall. Aquí diu, és caixa única i ja està. No, però la vorera, el sentit de la vorera, que jo crec que és lo important, es manté, perquè es manté el traçat i es manté la visualització de dos voreres i un centre. Que jo crec que és lo important que mantenim en aquest carrer. És a dir, que aquí no fem un carrer, doncs, per exemple, com un Àngel Vidal o un carrer Jesús o un Parellaves que es va treure tot. Allà també havien hagut voreres. Al Marquès de Montroig havien hagut voreres i a Parellades també. I ara allà s'ha perdut tot. O sigui, ja no hi ha ni la visió. Jo crec que el maco seria que almenys es mantingués la visió. Que la llei et diu aquí perquè mesura així, perquè la vorera és més ampla o més estreta, ha de ser caixa única. Doncs bueno, doncs es farà caixa única. Però hi haurà llocs que potser no caldrà perquè ja és prou ampla. No ho sé, per la normativa. Però l'important jo crec que és que es vegi el traçat de la vorera, que és lo, jo crec que és lo característic i que és lo que s'ha perdut en molts carrers de Sitges. I aquí és lo que es veurà, complint amb la normativa i també amb la gent que pugui caminar, tothom que tingui problemes de mobilitat, no? També crec que això també no és només per complir la llei, també s'ha d'entendre que també hi ha gent que té dificultats i per tant s'ha de facilitar.
Però llavors una cosa, o sigui, una cosa, llavors quan estigui fet, indiqueu, sisplau, quan vagin a passar pel corraló, que Pau Arrabeig ja està, o sigui, està tot ple d'esglaons, no podran pujar amb cadira de rodes, i que mossèn Freix Clara tampoc, perquè també n'hi ha esglaons. Ho podríeu senyalitzar,
sí,
que carreta només arribarà amb accessibilitat fins al corraló.
Sí.
Perquè, clar, pujar dalt tampoc podran, perquè allò és... bueno, es podria fer al revés i ja baixes carreta a baix i ja te'n vas al mar directament, eh? Llavors, més que res, tingueu en compte, si ho podeu, senyalitzar i sí, per la gent que vagi, això, o amb la motomami o amb cadira de rodes.
Sí, és que s'ha de senyalitzar per tothom, també, i pel sec, o per gent amb dificultats, això és evident.
Clar, més que res això, perquè la gent no arribi i es trobi que ara què?
Clar.
Alguna altra paraula? A la teva dreta, Max.
Hola, bona tarda. Tinc la desgràcia de tenir dues o tres portes a Barrabeig i dues o tres portes a Carreta. I haig de dir que em va agrair la contestació de... Com es diu?
El Llorenç.
Sí, Llorenç. Sobre les aigües residuals. No? I he estat filmant tant Barrabeig com Carreta amb la meva càmera. I haig de dir que la gent, que els treballadors, que no són d'Espanya, però són meravellosos. Són valents i estan treballant realment bé. I és un plaer veure el treball que estan fent i espero de veritat que totes les xarxes que han tingut tindran un resultat molt positiu pel casc antic. Una cosa que m'agradaria veure, que no estan, i també he tingut ambulàncies que han vingut per mi, per portar-me a l'hospital, i van passar. Llavors, jo crec que passaran amb més facilitat després de les obres. Però una suggerència, que hi ha una cosa que m'agrada molt al casc antic de Sitges, i són les QRs, la memòria de les cases. No? M'encantaria que a baix, a Carreta, que es poden posar una cosa parlant del barri dels pescadors i d'algun restaurant de peix, la Nansa, però també Pau Barrabeig, un antic alcalde de Sitges. M'encantaria que, i també la zona de Carreta va ser el Raval de Sitges, l'antic interior de Sitges. Per tant, una suggerència per posar una cosa maca també a principis dels carrers. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ho tenim en compte, el tema de la memòria de les cases, que és veritat.
Sí, es va parlar en cert moment d'això dins del projecte, era una de les possibilitats que hi havia. Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula. De totes maneres, com han indicat tant l'alcaldessa com la regidora, aquí fora podeu continuar doncs exposant inquietuds amb el relleu real que teniu exposat aquí al pati fins al dia 5 de maig. Aquí el 5 de maig és dilluns, estarà tancat, doncs fins al 4 de maig. Alguna última intervenció final? I si no, doncs aniríem a veure les bases reals. Molt bé, doncs gràcies a tothom per venir.
Moltes gràcies.